Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, seguim parlant d'aquesta història de superació que engloba moltes històries de superació dins, i ho fem amb Ruth Caral, explicant aquesta història juntament amb Eli Bermúdez de la cooperativa Terram. Mm-hmm. Ruth.
Sí, estàvem parlant una mica de la cooperativa així en general, en grans termes, per entendre bé quins projectes tenen entre mans, i ara ens centrarem una mica més a parlar de per què han triat apostar per l'agricultura. Mm-hmm. Eli, bon dia de nou. La idea de centrar-vos especialment en el primer projecte de l'oli està clar, ara ho comentàvem, dedicar-vos a l'agricultura i oferir feina a les persones en risc d'exclusió social, va ser clar des d'un inici apostar pel treball al camp?
Sí, apostàvem també pel treball a la terra perquè, bueno, és com tornar una mica als orígens, que ens ajuden a estar ocupats, sentir-nos útils, i són feines visibles que permeten veure els resultats, no? Vull dir que tu al final, si vas a podar o a espollar, no? Mm-hmm. Al final, no? L'arbre està d'una manera quan tu l'agafes, i quan el deixes està d'una altra, no? I això és una cosa visible que te permet també, pues, una miqueta de visualitzar la teua feina i pujar este autoconcepte que tenim. Mm-hmm. També permet seguir el cicle de l'elaboració de l'oli, que al final és el producte resultant, no?, de tot un procés. Uh-huh. I que és el que pot acabar arribant a les cases de la gent. I una característica important és que no és una cosa immediata, el que parlem de l'oli, no?, que té els seus temps i implica, pues, saber esperar per a poder aconseguir el que vols i posar en pràctica i desenvolupar la paciència, no?, que també és una gran virtut.
I l'estem perdent, no?, cada vegada més en els resultats immediats.
Sí, vull dir que al final acabem buscant coses que mos generen certs nivells de dopamina, de satisfacció immediata, però també és molt més gratificant, no?, treballar en una cosa en la que pots veure i valorar i formar part del procés, no?, que quan després te minges una torrada de pa amb l'oli està clar, no?,
I ho
saboreges i dius, buah, és que fa gust a feina ben feta.
A mi m'agrada molt, Eli, una cosa que has dit, que és al final el producte arriba a les llars, no?, i per tant és una manera també de fer conèixer tot el que feu.
Clar. O sigui, el que comentàvem abans, no?, que el treball al camp és el mitjà, uh-huh, per aconseguir l'oli, que és com el resultat final, però que darrere de l'oli hi ha tota una història d'històries de superació, perquè després cada persona que forma part de la cooperativa i que està treballant en nosaltres també té la seva història personal de superació. I això també és una cosa que ens enriqueix molt com a equip.
I suposo que també, precisament ara que l'agricultura està una mica en decadència, falta el relleu generacional, també és una manera de reivindicar que encara se pot treballar i mantindre vius uns oficis tan tradicionals i tan bàsics com este?
Sí, perquè cada cop hi ha menys pagesos en actiu, no? se van jubilant, i hi ha un problema en la gestió de les terres i conreus, no? Perquè no hi ha este relleu generacional, i per exemple això a 5 anys vista, pues, encara estarà molt més accentuat. Clar, d'altra banda, hi ha molt de talent jove que marxa a les ciutats o que no se plantegen el treballar al camp com una opció laboral, perquè sabem que és una faena molt física i sacrificada, i que els resultats, pues, no sempre són els esperats, no? Que hi ha, per exemple, un factor que condiciona molt, que és tot el tema dels paràmetres meteorològics. I bueno, pues, també és cert que el treball al camp, al ser una feina tan sacrificada, pues, els nostres avis o els nostres pares també era una cosa que no volien per a nosaltres, no? Que tu t'has de llaurar un futur millor. I clar, si aquesta idea és la que es va transmetre en generació rere generació, doncs al final hi ha molt poca gent que se dedique al conreu dels camps.
Mm-hmm. No sé si també el fet d'apostar per l'agricultura beneficia o ajuda d'alguna manera justament les persones en risc d'exclusió social, és a dir, és una feina que d'alguna manera ajuda d'alguna manera a aquestes persones en lloc de dedicar-se, per exemple, a un altre ofici?
Clar, vull dir, el fet de que també sigui una cosa física, hi ha gent que ho necessita. Mm. I a lo millor no s'ho havien plantejat dedicar-se al treball al camp perquè no ho havien provat mai o perquè no havien tingut l'oportunitat o perquè quan penses en el treball al camp a lo millor penses pues, en anar a collir taronges o altres tipus de feines que moltes vegades també el treball al camp és molt precari, no? I paguen poc, perquè també paguen poc la gent que compra els productes, no? Uh-huh. Les grans superfícies. I, bueno, pues és com una mica una cadena difícil de trencar. El fet de poder fer un projecte social a través de l'agricultura i donar-li este valor, al final estem posant en joc les coses que se fan de manera tradicional, no? Perquè al final l'oli que nosaltres fem és com... La paraula en castellà és barear. En català no sé si és barejar o... Bueno, bueno que és com se feia antigament i tradicionalment, no? I això, a part de fer-te connectar en com era com és una mica la història de com se feia l'oli de manera més artesanal, uh-huh. també implica pues, esta soltar una mica pues, l'estrès que tu pugues tenir, no? A través de l'esforç físic, de poder interactuar també amb altra gent, no? Quan anem a treballar al camp, normalment són equips, no van una o dues persones, sinó que són diverses i diverses, i allí se creen converses al voltant dels arbres, i les converses pues, poden anar des de que ha cuinat la meva parella per a dinar o per a sopar, fins a què és el que faré este cap de setmana, no? I llavors intercanviar també tots estos discursos o parlar del teu dia a dia de persones que són totalment diferents a tu, pues també enriquís molt, no? I te fa sentir, no només te fa sentir part d'un projecte que el resultat acaba sent l'oli i que penses això ho he pogut crear jo, sinó que també te fa sentir que eres important en tot este procés a través del teu esforç també físic i mental i la superació, no? Mm-hmm. I ets una mica, pues, tot això.
Mm-hmm. Una mica de motivació i realització personal, no? Si algú té alguna curiositat per entendre una mica millor què esteu fent des de la cooperativa Terran, com poden contactar amb altres, on vos poden trobar?
Pues mira, mos poden trobar a l'Instagram, que és coopterran, tot junt. També tenim la pàgina web, mm-hmm. Que si algú vol demanar oli i fer una comanda a través de la pàgina web se pot fer, que és coopterran.org. I bueno...
Bàsicament sí. A través d'aquí, no?
A través de xarxes i a través d'internet, sí.
Mm-hmm. Pues perfecte, acabem amb més música.
Som-hi, va. No ho sé tu, jo m'he apuntat ja al web copterram.org per demanar una ampolleta,
Jo...
Aquest oli s'ha de provar,
No vull agranar cap a casa.
però grana.
Però jo l'he tastat.
I què, brutal,
I està molt bo.
Jo quan l'Eli ha dit, una torradeta, dic, bueno,
clar,
això,
jo...
és espectacular, això.
Bàsicament, és que se nota molt la diferència, però no perquè estigui ara tampoc l'oli està clar, hi ha una diferència molt clara de qualitat d'olis. I això no cal tindre el paladar fi per notar-ho. I la veritat és que jo també, pues, evidentment, no? Soc d'allà baix i llavors notes molt. I això és una cosa que, d'alguna manera, nosaltres també sentim molt nostra, que era el que deia Eli, no? És el nostre paisatge visual, que després quan ho tastes i dius, caram, això ho fem aquí, això ho fem, en este cas, a Catalunya, no? I, ostres... També està molt bé consumir el producte de quilòmetre zero.
Vaig a fer una cosa, Ruth, que no he fet mai, que és preguntar una cosa, però per les dues.
Vinga.
Perquè ara em deies una cosa que em frapava una mica, que és allò del soc d'allà baix, que és aquesta consciència que tenim molt els barcelonins. Allà baix. I quan no passa res no se'n parla. Ho sentiu una mica així, terra oblidada?
Sí.
Sí. Reivindica.
Sí, sí.
No, jo clarament també passa... Però a mi personalment també m'agrada una mica de discreció per el fet que ara justament no a l'estiu que tot està tan massificat, realment allà a vegades també agraeixes aquesta discreció i este anar tranquil allà on vas. Alhora sí que és veritat que crec que les Terres de l'Ebre tenen un talent i se conrea unes idees, projectes que crec que estan molt bé i que aquí sí que és evident que falta una mica més d'altaveu, que només se mos busca quan hi ha un accident puntual perquè ha passat no sé què, no? Però, bueno, també és feina de tots. No, jo particularment tampoc no em queixo excessivament perquè tant com parlem de les Terres de l'Ebre podríem parlar de Terres de Lleida, poblets menuts de Lleida, que potser també passa una mica el mateix, però vaja, aquesta és la meva impressió. Tampoc no sóc aquí la veu més sàvia, no?
Per parlar-ne. Començàvem amb Rosalía, acabem amb Oques Grasses. Per què Oques Grasses? I per què la fans?
Bueno, perquè esta cançó precisament també parla de la superació personal, no? I la primera vegada que vaig sentir esta cançó, que va ser quan van treure el disco el 28 de maig del 21...
Mira, te'n recordes?
Me'n recordo, i vaig sentir la cançó i se'm va ficar la pell de gallina i jo estava passant també un moment personal una mica també de trasbals i d'intensitat. I me va tocar molt esta cançó. I a part, pues, los elefants són uns animals que me fascinen i que a més sempre van en manada i sempre van al ritme del més lent, respectant el ritme de cadascun i en este cas adaptant-se. I crec que és molt important avui en dia que vivim en una societat així tan líquida, no? Pues mirar al nostre voltant i veure qui són les persones que tenim al costat, que mos estan acompanyant i que nosaltres acompanyem, i respectar el ritme de tothom. Mm.
Eli Bermúdez, moltíssimes gràcies per vindre avui aquí a la caravana de Radio Estel.
A vosaltres per convidar-nos i fer-nos una miqueta d'altaveu.
Gràcies, Eli. Ruth.
Digues, Joan.
No et puc dir fins la setmana vinent.
No, avui no.
Oi, com ho has dit?
Bueno, no passa res, ja ho sabíem, com vam començar.
Sí, home, sí.
Però ha sigut bonic.
Tot té un principi i té un final.
Això mateix.
I està molt bé que quedi aquí.
Jo us agraeixo moltíssim la confiança i l'oportunitat un any més. I vull agrair especialment, evidentment, a tot l'equip, però també al José, perquè és sempre molt fàcil treballar... José és el tècnic,
sí,
i
sí,
és
sí,
molt fàcil treballar amb ell.
Molt.
I un professional de la baix. I jo volia fer-li també aquest agraïment.
Matosas, gràcies, com sempre.
Això mateix.
Caral.
Mos veiem.
Fins sempre.
I fins aviat.
Aquest programa sempre serà a casa teva, també.
Ai, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ja tots al cotxe. Arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Que passen de les 11 del matí. Mireu, avui volem parlar-vos de la nova campanya que la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona ha posat en marxa per lluitar contra el malbaratament alimentari. Es tracta de la campanya Recuperem i Transformem Aliments en Àpats, adreçades a les empreses que vulguin sumar-se a la lluita. Perquè, mireu, per donar dades, el Banc dels Aliments porta més de 35 anys com un agent actiu en la lluita contra el malbaratament alimentari. A més de les 18.300 tones d'aliments que va distribuir el 2023, el 60% van ser aliments recuperats. Per donar-nos més detalls de la campanya Recuperem i Transformem Aliments en Àpats, volem saludar a aquesta hora Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments. Elisabet, molt bon dia i gràcies per pujar aquest matí a la caravana.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Elisabet, el problema del malbaratament alimentari afecta de manera global a totes les llars, per això la campanya de conscienciació Recuperem i Transformem Aliments en Àpats. Com pretén ajudar aquesta campanya?
La campanya el que pretén, en primer lloc, és conscienciar sobre la importància d'actuar per evitar el malbaratament. I conscienciar també sobre l'impacte que ja hem generat al llarg de la producció i la distribució dels aliments i que, per tant, si no els consumim o no els utilitzem de forma adequada, doncs aquell impacte ambiental ha sigut en va. Tant té aquesta doble vessant, no? La intencionalitat de conscienciar de que hem d'evitar-lo, però evitar-lo també vol dir consumir allò que hem produït.
Ara em deies molt conscienciar, eh? Per tant, si s'ha de conscienciar, entenc que Catalunya és un país que malbarata molt els aliments?
No, en absolut. A més, jo crec que en els últims anys aquest tema encara torna a estar molt present, sempre ho ha estat, eh? Jo crec que som una societat molt compromesa, molt solidària, i això es nota en totes les seves vessants, també la donació d'aliments. I en la qüestió de la lluita contra el malbaratament, jo crec que Catalunya, al revés, és puntera. De fet, tenim una llei recent, que ara està en procés el desplegament del reglament, que va adreçada a això, a lluitar contra el malbaratament en tota la cadena, no? Des del productor fins a les llars. Per tant, jo crec que podem dir que Catalunya és, fins i tot, molt compromesa i està conscienciada.
El malbaratament alimentari té algun tipus d'impacte, ara que també es parla de crisi climàtica, en el medi ambient?
Sí, sens dubte. De fet, quan es produeixen aliments, tenim un impacte sobre consumim aigua, consumim energia, s'emet CO2. I nosaltres tenim clarament aquesta intenció, no?, d'evitar que aquest CO2 que ja s'ha emès, aquest consum d'aigua que ja s'ha produït, aquest consum d'energia que ja s'ha produït, que no sigui en va, que no sigui perquè sigui. Per tant, que si fem un bon ús d'aquells aliments, estarem també contribuint a evitar que aquell impacte ambiental hagi estat en va. Abans m'has preguntat, no?, quin era l'objectiu de la campanya. És conscienciar, però també és demanar l'ajuda. Nosaltres volem demanar ajuda al sector empresarial d'aquest país perquè ens ajudin a nosaltres, com a Banc dels Aliments, a recuperar aliments de tota la cadena, a poder transformar aquells que són possibles i a distribuir àpats, que és allò que la gent necessita. I això ho volem fer de la mà i amb l'ajuda del sector de l'empresa, que creiem que també pot ajudar.
Ara em parlaves d'aliments transformats, eh? Per aquells que no hi estiguem avançats en tot plegat, què és un aliment transformat?
Sí, bé, em sembla que sigui una paraula molt complicada. Exacte. Nosaltres, com a Banc dels Aliments, distribuïm aliment en fresc, tal qual podem entregar fruita, verdura, etc. Si el transformem, li estem allargant la seva vida útil, l'estem convertint en un potet o l'estem produint ja directament al menú que es distribuirà i que es podrà consumir. O sigui, hi ha hagut un procés una mica d'allargar, de transformació, entendre què és, produir també un àpat, produir un aliment que ens ajuda, en els que estem en la lluita contra el malbaratament, a poder assegurar que guanyem temps i guanyem capacitat de distribució.
Si parlem de Catalunya, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, una de cada cinc persones adultes viu en risc de pobresa o exclusió social. I, a més, un de cada tres infants sobreviu amb una alimentació deficient, que són dades, de veritat, deplorables. Aquestes dades segueixen creixent?
Nosaltres, que portem tota la informació així també molt parametritzada, etcètera, no constatem, per les dades de l'IDESCAT, que hi hagi un increment, com a mínim, amb el que és el risc de pobresa i exclusió social. Sí que es constata un creixement amb les dificultats, el que es considera aquesta dificultat o pobresa material i social severa, que són les dificultats tots per la final de mes, i hi ha una sèrie de paràmetres que ho estan comptabilitzant i ho estan seguint. Per tant, d'alguna manera podem dir que hi ha un creixement no molt latent, el que el banc té aquesta doble visió o aquesta doble missió, no? La lluita contra el malbaratament amb finalitat social. Per tant, sempre estem molt atents de poder atendre a les entitats, que són les entitats socials amb les que col·laborem, que són aquestes les que atenen a les persones, i, per tant, poder ser un recurs, no?, que la societat posa a disposició d'aquesta part de la gent que està en situació de risc de pobresa o de privació material severa.
Entenc, per tant, que el Banc dels Aliments no reparteix directament aquests aliments, sinó que els reparteix a entitats socials que sí que s'encarreguen d'això?
Exactament, exactament. Aquesta és com treballen els bancs dels aliments. Per això per nosaltres també era important en aquesta campanya de transmetre aquest missatge al sector empresarial i a la societat en general. No? Si ajuden al Banc dels Aliments, ens ajuden a recuperar, ens ajuden a que hi hagin entitats amb les que col·laborem que transformen aquests aliments en àpats i que entreguen, siguin menjar, siguin menús, siguin a través de menjadors socials o a través d'entitats de distribució, ajuden a les entitats socials, també. Vull dir que són les que estan allà al peu del canó atenent les persones.
Avui estem parlant d'aquesta campanya Recuperem i transformem els aliments en àpats, una campanya del Banc dels Aliments, i n'estem parlant amb la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu. Elisabet, m'has anomenat alguna vegada ja. Clar, si parlem d'aquesta campanya, el Banc dels Aliments de Barcelona busca també la col·laboració no només de les persones individuals, sinó, a més, de les empreses. Quin grau de col·laboració teniu amb aquestes empreses?
Tenim, com a Banc dels Aliments, 35 anys. Hem anat forjant una col·laboració molt estable i jo crec que, a més, tenim un grau de fidelitat amb totes les empreses que estan al voltant del nostre territori. I això és important perquè hi ha un Banc dels Aliments de Barcelona, el de Girona, el de Tarragona, el de Lleida. Per tant, és important visualitzar aquest sentiment de proximitat amb els bancs. Les empreses, sempre, primer perquè són les primeres que ens donen aliments o ens donen, fan aportacions econòmiques que ens permeten seguir treballant i, per tant, seguir amb la nostra missió. Jo voldria ressaltar que el Banc dels Aliments té una ajuda, una capilaritat en el sector empresarial molt gran. Tot i així, volem encara, no?, estar més presents. I ara, en aquests moments, estem com demanant l'ajuda, sí, econòmica. Convidem a que les empreses entrin a la nostra pàgina web i ens puguin fer aportacions econòmiques que ens permetin fer aquesta funció, no?, de recuperar aliments, ajudar a transformar-los a les entitats que cuinen i poder donar-los a través d'altres entitats a persones que ho necessiten.
Clar, ho dèiem abans també, a la presentació, el Banc dels Aliments porta més de 35 anys com un agent actiu en la lluita contra el malbaratament. Elisabet, quina valoració en fas d'aquests 35 anys d'història?
Bueno, crec que és extraordinari que una institució, primer, que fa 35 anys hi hagués un fundador, el Salvador Peix, que pensés en la necessitat i que això podria ser clau i important per Catalunya. Per tant, ja tirant enrere, cal posar en valor que hi haguessin aquest perfil tan visionari, no? I que ja toqués la peça de la lluita contra el malbaratament amb tot el que això té que veure de la paradoxa de que hi ha persones que ho necessiten i, per altra banda, estem llançant menjar. Però també 35 anys que el banc ha anat evolucionant. No és el mateix banc que ara tenim, que el que potser fins i tot va començar. Ha anat desplegant programes nous, campanyes noves, noves formes de treballar amb les empreses, amb les entitats. Jo faig un resum que els 35 anys de banc han donat per molt, per ajudar moltes persones, però també per poder evolucionar com a institució i, bueno, crec que és un cas d'èxit.
I, per últim, sí que et volia preguntar, perquè quan apareixen institucions amb tanta història, amb tant nom, amb tanta feina al darrere com el Banc dels Aliments, em permetràs la qüestió, jo sempre tinc el dubte, eh? No sé si és perquè l'administració no té prou recursos per fer-hi front, encara que volgués, o si des de les institucions, per la contra, hi ha una mica de desídia en tot plegat.
Que existeixi iniciativa social és bo pel país, és bo. I que aquesta iniciativa social sigui capaç de treballar de forma conjunta i amb xarxa, o sigui, per nosaltres jo crec que ha de ser un orgull que puguem, com a Banc dels Aliments, comptar amb 300 entitats socials amb les que col·laborem, que puguem comptar amb un miler d'empreses amb les que col·laborem. I que l'administració té un rol, sens dubte, però no és l'únic. Crec que fins i tot hauríem de fer una lectura positiva de que hi hagués aquesta col·laboració público-privada, social, particular, amb la lluita contra el malbaratament i amb l'atenció de les persones que ho necessiten. Aquesta seria, des del Banc dels Aliments, la interpretació que fem. I, per tant, la crida que seguim fent a la societat. És bo que col·laborem i que ho tinguem sobre la taula.
Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, moltíssimes gràcies per pujar aquest matí a la caravana amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Moltíssimes gràcies per aquesta campanya, però sobretot moltíssimes gràcies per 35 anys d'història i moltíssima feina darrere d'iniciatives com aquesta. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
La caravana, amb Joan Trias. Obrim el capó.
Vinga, va, 31 minuts, gairebé 32, que passen de les 11 del matí, i avui també volem parlar-vos d'una altra magnífica iniciativa, en aquest cas del Museu de la Ciència Cosmocaixa. Es tracta d'una nit al museu, dormint a l'Amazones, una activitat per la qual famílies poden conèixer els secrets del museu, fent un munt d'activitats xulíssimes en horari nocturn i dormint allà, fins i tot. Es tracta d'una experiència que ja vam provar durant uns mesos amb motiu de l'exposició Dinosaures de la Patagònia, i el resultat va ser tan bo que ara fins i tot repeteixen. De fet, els amics del Museu de la Ciència Cosmocaixa han programat 6 sessions més a raó d'un al mes de juliol a desembre. Per donar-nos més detalls de tot plegat, ja podem tornar a saludar un cop més en aquest programa a Valentí Ferràs, director del Cosmocaixa. Valentí, molt bon dia i gràcies per tornar amb nosaltres.
Molt bon dia, Joan. Doncs moltes gràcies per trucar-nos.
Valentí, deixa'm preguntar-te primer de tot, què és això d'una nit al museu dormint a l'Amazones?
Bueno, és una activitat fantàstica. O sigui, sí que és veritat que dormir en un museu ja de per si té un atractiu, i de fet ho hem viscut doncs, amb aquestes visites nocturnes i amb aquesta nit al museu que hem fet amb l'exposició dels dinosaures, que n'hem fet 13 i han passat més de 700 persones.
Déu-n'hi-do.
I el que tenim ara és l'oportunitat encara d'anar més enllà, no? Perquè realment el Museu de la Ciència Cosmocaixa és un lloc especial, molt màgic, i el bosc inundat,
la selva
amazònica, és un dels seus actius principals i un dels tresors i una de les parts del museu que fa les delícies doncs, del públic familiar i del públic infantil.
Absolutament.
I poder estar doncs, dormint al costat dels animals del bosc, això és fantàstic.
Perquè quin tipus d'activitats, Valentí, podem esperar als participants durant aquesta experiència nocturna?
En aquesta experiència nocturna, o sigui, hi ha activitats doncs, relacionades, primer, doncs, amb el que és la ciència d'una forma transversal, i el que hi haurà serà tota una sessió d'experiments, només arribar, experiments doncs, del tipus de poder veure com realment amb la veu podem aturar el foc.
Que és com?
Una cosa que està doncs, amb un tub de Rubens i que té a veure doncs, amb les ones que nosaltres projectem amb la nostra veu. O, per exemple, agafar i poder tenir a les nostres mans el que seria una composició semblant al que són els nostres planetes gasosos del nostre sistema solar, com Júpiter, per exemple, no? I això es fa, evidentment, amb CO2, es fa amb sabó... És a dir, una experimentació molt transversal i té una virtut, aquesta activitat, i és que, com que la predisposició que tenim els que anem en aquesta activitat, els petits i els grans, és molt alta, tot el que realment es viu aquesta nit, tot el que és l'aprenentatge, les coses que vivim, normalment queden per sempre. I això també és molt important, no? I aquesta és la primera part. Després, evidentment, doncs, s'ha d'anar a sopar, amb un sopar que s'ha fet també d'una forma especial, temàtica, agafant doncs, la inspiració del que és la pròpia sala Univers i el Bosc Inundat, per crear un menú en diversos plats i també amb l'edifici modernista amb l'edifici de Cosmocaixa. I és a dir, és un menú especial temàtic al voltant del que és Cosmocaixa. I després, quan arribem, ve una de les parts fonamentals, que és conèixer moltes parts del museu a base de reptes, visitant el museu amb els llums apagats, amb el qual doncs, es concentra molt més l'atenció en aquelles coses que anem veient. I el que fem, en aquest cas, és explicar tot el que és la història més vella del cosmos, que és com ha estat possible que ja des dels primers moments en què es va formar la Terra, doncs la vida s'hagi anat obrint camí i entenem doncs, com ha sigut possible que realment doncs, des dels primers organismes unicel·lulars, després passem doncs, cap als organismes ja més complexos, cap als fòssils, i tot això ho fem doncs, que la gent participa, hi ha reptes, aquests reptes s'han d'anar superant i a partir d'aquí anem descobrint i aprenent moltes coses. I és molt emocionant perquè és molt divertit. Un cop s'ha acabat aquesta visita i abans d'anar a dormir, el que hi ha és una altra de les activitats que més agraden, que és un conte, contes i cançons. No? Sí. I aquí el que s'agafa és fer-ho al voltant, evidentment, del tema de l'Amazònia i podem entendre amb contes doncs, com funcionen aquests boscos, com funciona aquest ecosistema tan ric, com és possible que aquests boscos estiguin 8 mesos sota l'aigua, com és conèixer les espècies que hi viuen. I també hem de saber que hi ha el peix d'aigua dolça més gran i hem de conèixer com viu, què fa, i amb cançons i amb contes, a més també ens serveix perquè els més petits vegin agafant una mica el son, i un cop acabat aquesta activitat tan màgica, doncs es posen a dormir al costat doncs, del bosc inundat amb la resta dels éssers vius que hi ha, no? Mm. I després dormim, i a partir d'aquí, quan ens despertem, s'esmorza, i a partir d'esmorzar, doncs el que es fa és tornar al bosc i estar amb els equips doncs, que estan procurant pel benestar animal, i a partir d'aquí doncs, es prepara el menjar. Un cop ja no es posen nosaltres, es prepara el menjar perquè realment puguem donar l'esmorzar a tots els éssers que hi ha, els éssers vius que hi ha en el bosc. No?
De veritat que em sembla, Valentí, una iniciativa espectacular. De seguida seguim parlant d'aquesta iniciativa, però és que, clar, Valentí, em permetràs que... En Valentí Ferràs, des que és director del Cosmocaixa, jo crec que el Cosmocaixa... Valentí Ferràs ha transformat l'ens del Cosmocaixa, val? Valentí, quin dia estàs assegut al Cosmocaixa i dius seré tan valent que m'atreviré a obrir el museu de nit i hi haurà gent dormint-hi?
Bueno, aquí el que hi ha és un equip de gent fantàstica, que és la que fa possible Cosmocaixa, tota l'organització de la Fundació de Caixa i després totes les empreses que ens ajuden, eh? O sigui, aquí... tot el que és el que es fa a Cosmocaixa és mèrit de moltíssima gent i estan molt implicats i treballant cada dia i surt d'una forma col·lectiva, eh? La idea surt a partir doncs, de les converses que tenen els equips, amb els educadors, amb altres agents doncs, que ens ajuden, els propis equips de Cosmocaixa, i diuen, home, tenim dinosaures i és una oportunitat perquè realment comencem amb aquesta activitat, però ja ho fèiem pensant en això, que ho faríem amb dinosaures, que evidentment valoraríem com anava, però ja amb la idea de que això es convertís en una activitat permanent, per això que us deia, perquè estem implicats en transmetre coneixement, en donar accés al coneixement, i amb aquest tipus d'activitat, per la seva pròpia especificitat, per la seva pròpia màgia, el que fa és que el que expliques aquella nit et queda per sempre. Clar. I això a l'hora de transmetre coneixements i aprenentatges és una eina fantàstica, però és que, a més, és que és molt divertit i realment no hi ha res millor que divertir-te molt i aprendre molt a la vegada. I en aquest cas, en aquesta activitat es compleix perfectament.
Precisament, ara ho dèiem, no és la primera vegada que ho feu, perquè ja ho vau fer amb l'exposició de dinosaures de la Patagònia, per tant, ja sabeu quina és la resposta de la gent que hi va. Com va anar tot plegat amb aquella primera vegada?
Molt bé, molt bé, molt bé. Ens ha inclús sorprès, teníem expectatives altes, els equips de Cosmocaixa i de Fundació de Caixa ho han preparat amb molt carinyo, però realment, en aquest cas, hem de dir que el retorn que hem tingut per part de la gent ha sigut inclús més alt del que esperàvem. O sigui, la gent surt entusiasmada i agraïda. És a dir, la gent agraeix l'oportunitat d'haver tingut aquesta experiència pel que han gaudit i el que han viscut. I realment consolida, doncs, clar, els més petits s'ho passen i aprenen moltíssim.
Clar, ara deies els nens petits, Valentí, però és que m'ho estàs explicant, jo tinc unes ganes d'anar-hi, de veritat, eh? Ha de ser espectacular, això. Valentí, perquè...
Et puc assegurar que tant la part dels experiments com la part de la visita amb reptes, tant pot agradar en els nens de 7 o 12 anys com els que són de 12 a 96. Sí, segur. Potser la part de compte, segurament que també tens 6 a 10.
Per què no?
Però sí que és veritat que de moment ho fem i crec que té més, que és més lògic, no?, que ho fem per famílies d'aquestes edats. Però, bueno, escolta'm, anem aprenent cada dia... I per què no, doncs, en un futur poder fer alguna sessió que vagi dedicat a públic, a públic com ara tu, no?
Perquè entenguem tot, ho entenguem tot plegat, la complicació de fer una cosa així dins d'un museu com és el Cosmo Caixa, Valentí. Sí que et voldria preguntar, tot i que aquesta iniciativa, ara em deies abans, no?, és una iniciativa col·lectiva com a museu i per part de moltes empreses que ens donen suport, no? Però és molt complicada la preparació, és a dir, la logística perquè les famílies puguin dormir en un museu?
Sí, hem de fer adaptacions. Això és normal perquè el museu té els seus ritmes. Pensem que tot el que té a veure amb éssers vius, amb benestar animal, per un cantó, però després tota la resta del museu, pensa que el museu té una sèrie de dispositius tecnològics, alguns digitals, els altres mecànics, que necessiten el seu temps, també de manteniment, o sigui, no, que tot funcioni cada dia quan s'obre Cosmo Caixa, vol dir que hi ha molta gent que s'ocupa abans de que arribi l'hora d'obrir, perquè realment tot estigui en ordre, perquè és complexa. Sí, aquí amb aquesta implicació que hem tingut de tothom, doncs el que hem tingut bàsicament és de reorganitzar moltes tasques i després el que hi ha també és per part dels que creen els continguts i dels educadors, home, donar-li el gir a la manera d'explicar les coses perquè realment encaixin en el format d'aquesta nit, no? Perquè aquests experiments que es van fent a la pròpia sala, o aquests reptes, tot això ha sigut treballat des de la perspectiva de pensar primer en el que aquests nens i aquestes famílies necessiten i com volem treballar amb ells. És a dir, és un guió molt fet a mida per l'ocasió i pensant molt, sobretot, en el públic, no? Pensant amb el que realment viuran i amb el que realment aprendran.
Valentí, per últim, deixa'm recordar les dates d'aquestes nits, que seran el 27 de juliol, el 28 de setembre, el 26 d'octubre, el 23 de novembre i el 28 de desembre. Hi ha lloc encara per aquestes dates o no?
Jo crec que s'ha d'anar la idea. O sigui, la gent que tingui interès en anar, que no esperin gaire, perquè realment s'omplen molt, 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 molt de pressa.
Valentí Ferràs, director del Cosmo Caixa. Escolta, moltíssimes gràcies, no només per aquesta trucada, sinó perquè des d'aquest programa, durant tota la temporada que sempre hem volgut parlar amb tu, has estat disposat i ho has explicat d'aquesta forma magistral com has fet avui. Valentí, una abraçada ben gran. Ens veiem aviat. Que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom.
Vinga, 3:15. Ara i aquí a Ràdio Estel ha arribat el moment del dia de fer una pausa per la salut. És moment d'obrir les portes al Salut Natural per tothom a aquesta hora del matí. Un espai dels matins de Ràdio Estel en aquest final de temporada i que us recordem també que tindrem la temporada que ve. Per tant, cada dia de dilluns a divendres, aquesta és la sintonia de Salut Natural per tothom, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Mind, que a més tenen grans avantatges per vosaltres només per ser oients de Ràdio Estel. No ho faré jo sola avui, clar que no, sinó que estaré molt ben acompanyada i avui saludarem doncs un altre membre de la família d'aquest espai, com és el doctor Jesús Vázquez. Però abans, ja sabeu que Salut Natural per tothom és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic, qualsevol, Sobretot, fins les 12 del migdia podeu enviar doncs les vostres consultes i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem ara mateix.
Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663-993062 o, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Molt important, aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens esteu escoltant, obert a respondre als vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens heu d'enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, els el recordo, 663-993062, 663-993062, o enviar-nos un correu a lacaravana@radioestel.cat i ens exposeu el vostre dubte o les vostres preguntes sobre salut. I estarem encantats, encantats de comentar-les amb vosaltres i amb el doctor. Per tant, és el moment de saludar el doctor Jesús Vázquez, que ja nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Buenos días, Judith. Bueno, aquí estamos preparados a ver qué consultas tenemos hoy.
Y tanto, sí, hoy Rafa está pochito, pero bueno, estoy yo al mando, así que vamos a ver qué consultas nos llegan. A ver, antes de pasar a los temas de salud, dejadme que os recuerde que el doctor Vázquez es dietista y naturópata, que con 40 años de experiencia en complementación natural, es además profesor de medicina naturista y acreditado conferenciante sobre el diagnóstico de enfermedades crónicas. Por lo tanto, con su experiencia, doctor, vamos a intentar resolver todas las dudas y los problemas de nuestros oyentes. Enseguida pasamos con las consultas particulares, pero recuerdo varias cosas. Recordamos que los laboratorios Mind han puesto a disposición de nuestros oyentes un número de teléfono, es el 669-56-17-68, donde pueden realizar todas las consultas sobre salud que necesiten y también adquirir los productos que nuestros doctores recomiendan. Atención, llamando a este número de teléfono tienen además un descuento muy especial del 15% si indican que son oyentes de Radio Estel. Atención, entonces este 15% de descuento para los oyentes que nos están escuchando. Este servicio está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde. Y una cosa importante, si no conseguís conectar porque haya llamadas en espera, no os preocupéis, vuestra llamada queda registrada y el servicio de atención de Mind se pondrá en contacto con vosotros a la mayor brevedad posible. Problemas de salud, como veis, la respuesta la tiene Mind.
Mind, la respuesta natural per la teva salut. Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663-993062 o, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Venga, pues doctor, empezamos con las consultas. No, tenemos una consulta de Toni desde Vilanova y la Geltrú. Buen día, doctor. He tenido digestiones pesadas últimamente. ¿Qué suplemento de Mind me podría recomendar?
Bueno, pues mira, hay dos suplementos que aconsejo fundamentalmente, que son Dinagas y Curín. Entonces, dependiendo de cómo esté, si es simplemente una cosa sencillita, pues se puede tomar dinagas, un vial, que es bebido, pero en este caso lo puede echar en medio vaso de agua, en ayunas. Y con eso puede resolver la papeleta digestiva, simplemente dinagas, un vial, en ayunas, en agua. Pero sí, hace muy malas digestiones, ardores, reflujos, hinchazón de la tripa, barriga, etcétera. Todas estas cuestiones, entonces aconsejo dinagas en ayunas y además curín, una cápsula después de comida y otra después de cena para hacer la digestión perfecta, ¿sabes? O sea, podríamos usar dinagas solo o bien dinagas y curín si la cosa está un poco muy crónica y muy mal, ¿eh?
Perfecto, es. No hay problema en complementarlos, ¿no? Entonces...
No hay ningún problema, van complementados los dos como yo lo aconsejo, uno por la mañana y el otro después de comida y cena.
Perfecto, pues dinagas y curín para este oyente desde Vilanova i la Geltrú. Vamos con otra consulta, tenemos a Paula desde Sant Cugat del Vallès. Hola doctor, tengo problemas de ansiedad y me cuesta mucho relajarme. ¿Qué producto podría ayudarme? Esta es la consulta de Paula.
Sí, muy bien. Hay un producto, un complemento elaborado específicamente para la ansiedad, exclusivamente para la ansiedad, porque luego tenemos para nervios, para estrés, etcétera, ¿no? Pero para la ansiedad hay uno que lo llamamos Sonríe Plus, ¿eh? Sonríe Plus. Y cuando tienes bastante ansiedad, hay que tomar dos cápsulas antes de comer y otras dos antes de cenar. En el momento que estás un poquito mejor, pues ya puedes tomar una y una. Pero en principio, tomar dos cápsulas juntas antes de comer y otras dos antes de cenar, de Sonríe Plus para lo que es cualquier situación de ansiedad. De esto que me agobio, que me angustio, eso ya el que lo tiene lo sabe, para la ansiedad. ¿Eh? Uh-huh. Dos cápsulas de Sonríe Plus antes de comida y dos antes de cena.
Sonríe Plus nos serviría, por ejemplo, para calmar la ansiedad en el momento, ¿es más para utilizarlo a largo plazo?
Sí, es un complemento en el que se utiliza cuando has tenido episodios de crisis de ansiedad, has tomado muchos fármacos, los has dejado paulatinamente, lógicamente por consejo de tu médico, estás un poco mejor, pero luego ves que vas a recaer otra vez y entonces puedes empezar con Sonríe Plus. Pero no es para resolverlo en el momento, es para tomarte, pues en principio, cuatro cápsulas al día durante 15 o 20 días y luego durante un par de meses dos cápsulas al día para que la ansiedad la regule y la equilibre de cara a que un futuro no tengas otra vez recaídas. O sea, es un poco para prevenir de cara al futuro, ¿sabes? Pero cuando tienes una ansiedad y una crisis fuerte, están los fármacos adecuados que te sacarán de ello, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Recordamos, Sonríe Plus para Paula desde Sant Cugat del Vallès, que tiene muchos problemas de ansiedad y que mucha gente tiene ansiedad hoy en día. Otra consulta, vamos con Adrià desde Rubí. Buenas, doctor, me duele mucho la espalda debido a la artrosis. ¿Qué crema de Maine me recomendaría?
Bueno, ha dicho la espalda, ¿verdad?
Sí, la espalda.
En concreto. Sí, bueno, puede ser alguna vértebras o puede ser espalda alta, baja, en
debido
fin.
Debido a la artrosis, dice.
Bueno, las cuestiones de artrosis nosotros las resolvemos aconsejando un colágeno que tenemos, Collagenium, es digamos el nombre nuestro comercial, Collagenium, vitamina C, colágeno y magnesio. Entonces yo aconsejo para artrosis, para recuperar, bien sea en vértebras, en rodillas, en manos, donde sea, Collagenium por la mañana, Collagenium por la tarde. Eso se toma un taponcito diluido, porque es un polvito, se diluye en agua y se toma por la mañana y por la tarde. Eso es lo que te va a recuperar cartílagos, ligamentos, etcétera, huesos y demás de cara a la artrosis, o por lo menos evitar que eso vaya a mayores, Collagenio. Y luego una crema que te puedes dar dos veces al día, porque así calma más y además puedes darla largo tiempo, no es como una crema química que a lo mejor a los 8 o 10 días conviene dejarla, no, esto lo puedes dar un mes o dos y demás. Tenemos una crema para zonas doloridas que es la crema de Coralcar. O sea que en este caso aconsejamos crema de Coralcar aplicándola dos veces al día en la zona de dolor, y además el colagenium también dos veces al día, pero en este caso tomado, diluido en agua, y por la mañana y por la tarde tomarlo.
Perfecto. Perfecto, doctor. Entonces, CoralCard, la crema y el colagenium, nos lo apuntamos y le trasladaremos a este oyente, Adrià, desde Rubí. Vamos con más consultas antes de las 12. Eva, desde Salou, nos dice: buenas tardes, doctor. Mi hijo tiene 7 años y le cuesta mucho no resfriarse. ¿Qué suplemento podría darle para mejorar sus defensas?
Si hay niños que están constantemente por contagios o por las defensas propias que le bajan, como todas las cosas, porque son muy inquietos, muy nerviosos, o porque comen mal, por un sinfín de causas, que esos chavales pues son dados a cogerte catarros, gripes, en fin, de todo. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un complemento ideal para niños entre 3 y 12 años, que es el Dinafen infantil. Dinafen infantil. También tenemos Dinafen Plus para los mayores, para mejorar las defensas. Pero en este caso, Dinafen infantil, que viene en jarabe, habría que tomar una cucharada pequeña para ese niño de 7 años por la mañana y otra en ayunas y otra antes de cenar. Está muy fresquito, lo toma muy bien. Y eso convendría tomarlo pues previniendo la época de catarro, sobre todo, o 2 meses seguidos. Si, por ejemplo, el niño se puede constipar ahora mismo en verano, pues lo toma 2 meses seguidos y ya ha aumentado suficientemente las defensas para que, por lo menos, evitar que recaiga con enfermedades de ese tipo, infecciosas y demás, con demasiada intensidad o demasiado hasta cierto punto graves, ¿no? Entonces evitamos que eso vaya a mayores, y si tiene un constipado, pues que sea de lo más simple del mundo, ¿no? Entonces, 2 meses seguidos, Dinafen infantil, una cucharadita en ayunas y otra antes de cenar. Y potenciamos las defensas de esos niños.
Perfecto, nos lo apuntamos, Dinafen infantil. Y vamos con la última consulta antes de las 12. Ferran, desde Viladecans, que nos dice: hola, doctor, estoy buscando un suplemento natural que ayude a controlar mi colesterol. ¿Qué me recomienda?
Bueno, mira, nosotros cuando tienes ya, has dado vueltas, mil vueltas al colesterol y vuelve a subirte por genética, por algún gen o por cuestiones que a veces no se controlan muy bien, nosotros tenemos Dinacol. Dinacol es una cápsula antes de cenar. Con una cápsula antes de cenar bajará el colesterol, también los triglicéridos, pero hay que esperar un par de meses, ¿eh? Antes no lo mires porque vas a decir: no me ha hecho efecto. Claro, es que hay que esperar 2 meses, ¿eh? Dinacol, una cápsula antes de cenar. Si la situación es un poco agravante y que ves tú que es muy difícil de controlar, muy crónica, o está rondando los 300 de colesterol, burradas de esas, entonces aconsejamos el Dinacol, una cápsula antes de cenar en todos los casos, y muchas veces también aconsejamos que tomen nota, por si acaso, el más omega punto rojo, que es un omega 3 de cadena larga, pero que actúa muy bien en el colesterol, también en el azúcar. Y se toman 2 perlitas de nuestro más omega punto rojo en ayunas para ayudar a ese Dinacol antes de cenar y corregir el colesterol lo antes posible. Así que Dinacol fijo y más omega punto rojo, pues en casos más rebeldes.
Perfecto, doctor. Pues esas son todas las consultas en el día de hoy. Muy mañana bien. Habrá muchísimas más. Muchas gracias por responderlas todas. Doctor Jesús Vázquez, nos escuchamos mañana.
Hasta mañana. Adiós, adiós.
I pels oients recordem que el Laboratori Smaen ha posat a disposició dels nostres oients un número de telèfon, és el 669-56-1768, on poden fer totes les consultes sobre salut que necessitin i també adquirir els productes que els nostres doctors recomanen. Atenció, trucant aquest número de telèfon, tenen a més un descompte molt especial del 15% si indiquen que són oients de Ràdio Estel. Aquest servei està disponible de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7:30 de la tarda. I una cosa important, si no aconseguiu connectar perquè hi hagi trucades en espera, no us preocupeu, la vostra trucada queda registrada i el servei d'atenció de Main es posarà en contacte amb tots vosaltres el més aviat possible. Problemes de salut, com veieu, la resposta la té Main.